Bon dia de nou. Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres amb un programa més del Tres Barrat.
El programa cultural i literari de Ràdio Falset us arriba de nou.
Avui és el segon programa de la nova temporada i, vistes les novetats que ja us vam presentar en el primer programa, comencem ja directament amb els continguts.
Ja sabeu que ens podeu escoltar cada mes a la sintonia de Ràdio Falset, dins el programa La Finestra, que nosaltres l'obrim i traiem el cap per portar-vos moltes coses.
No obstant, abans de començar a fer precisament la llista de continguts, us recordem que tenim una adreça electrònica que està oberta a tots vosaltres i a la qual us podeu dirigir per enviar-nos els vostres suggeriments, opinions i qualsevol mena de cosa que ens vulgueu comentar.
Doncs no espereu més. Envieu-nos suggeriments, opinions i tot allò que vulgueu dir-nos a l'adreça electrònica següent: tv@radiofalset.net o bé al telèfon 977-831-135.
Ja heu notat que hem canviat l'adreça i ara hem fet TB només, que són les inicials del Trasbarret. Doncs ara sí, sense més preàmbuls, comença el sumari dels continguts que us hem preparat avui.
Començarem, com sempre, amb notícies de l'àmbit de la cultura i la literatura.
Seguirem amb un recull de premis i concursos als quals vosaltres podeu participar.
Us comentarem un llibre que pensem interessant per algun motiu.
I passarem pel nostre peculiar i personal aparador virtual per saber novetats i altres edicions que valen la pena de ser la seva lectura.
I acabarem, com sempre ho hem fet, amb la llista dels llibres més venuts al darrer mes.
El passat 5 d'octubre els pronòstics se van complir. L'escriptor i acadèmic Álvaro Pombo va guanyar el premi més ben dotat de les lletres espanyoles, el 55è Premi Planeta de Novel·la. Pombo és un dels autors més sòlids de la literatura castellana i també més ben considerada per la crítica. S'ha emportat els 601.000 euros del guardó amb la novel·la La fortuna de Matilda Turpin, una aposta de qualitat per al Planeta 2006. I si el guardó ha anat a parar a un autor consagrat, ha quedat finalista una autora que encara té molt camí per recórrer, la gallega Marta Rivera de la Cruz, amb l'obra En tiempo de prodigios. Els dos autors van recollir els premis en el tradicional sopar que va tenir lloc al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona i presidit pel príncep Felip. Segons va declarar Pombo després de rebre el premi, La fortuna de Matilda Turpin tracta del drama de la parella contemporània amb el dilema que suposa els canvis en el paper de la dona. És la història d'un llarg dol, d'un rancor i d'un amor en una parella que comença estimant-se molt. Una història que es trenca amb la mort de la dona a causa d'un càncer. L'escriptor havia presentat la novel·la amb el títol El año del gato, famosa cançó d'Al Stewart. En canvi, l'autoria de l'obra s'amagava sota el nom d'un altre cantant, el de Cat Stevens, un error per part de l'autor, al qual se'n va adonar a nit quan algú li va fer adonar que el nom de la cançó no es corresponia amb la del seu cantant favorit.
Llegir al llit. Si t'agrada llegir al llit un moment abans de dormir, però no acabes de trobar mai una postura còmoda, has de saber que la solució als teus problemes ja s'ha inventat. Es diu Bedbooks, un sistema que s'anuncia com revolucionari, però que resulta tan senzill com imprimir les línies de text en vertical, en comptes de fer-ho com tota la vida en horitzontal. Si no vols patir més, alça't del llit i connecta't a internet. www.bedbooks.net.
I ara que ja ha passat 10 dies de les eleccions, només una passada a les webs dels partits polítics. Fem una repassada als programes dels partits a partir de les seves webs. I això és el que hem trobat més rellevant en el món de la cultura. Per exemple, Artur Mas no ha assumit cap compromís respecte a la cultura davant notari, tret d'una referència a les escoles privades i a la incentivació d'una tercera llengua. A la seva web, www.siu.cat, hi figura un apartat anomenat La nostra cultura i els nostres mitjans de comunicació, una conjunció curiosa. Esquerra Republicana de Catalunya reclama per la negociació postelectoral la Conselleria de Cultura. Sorprenentment, a la seva homepage de campanya, l'apartat cultura no hi apareix. Tampoc surt en cap dels eixos ciutadania, territori, emprenedors i benestar. Sí que cita diverses vegades la defensa de la llengua. A la web del candidat del PSC, montillapresident.cat, a l'apartat que proposo hi ha un capítol de cultura i figura un compromís amb la cultura popular. Sembla un esforç etnològic i interessant, però és decebedor que no parli de contemporaneïtat. En el PPS, és a dir, el Partit Popular de Catalunya, tampoc treu en portada res de cultura. I tenim per ordre immigració, seguretat, habitatge, benestar, formació, economia. Si us descarregueu el programa en PDF, trobareu alguna cosa dins de l'apartat de formació. Altre cop, la llengua com a prioritat, en aquest cas la castellana. L'única proposta específica és una llei de mecenatge. I finalment, a la web del candidat d'Iniciativa per Catalunya Verd, joansaura.cat, hi trobem uns apartats amb desplegables a l'OMPAIX. Hi ha un capítol titulat Catalunya, una societat de l'educació, la cultura i el coneixement, i dins hi trobem propostes sobre cultura que s'inicien amb el compromís de crear el Consell de Cultura i de les Arts. Ja veieu poca cosa dins dels programes electorals de cultura.
Uns premis estel·lars. Enguany, els Premis Literaris Ciutat d'Alzira es presenten més apassionats que mai. 7 modalitats distintes: novel·la, divulgació científica, assaig, poesia, teatre i narrativa infantil i juvenil, i 90.000 euros de dotació global posen el llistó molt alt. Fins ahir, 10 de novembre, data en què es van lliurar les estatuetes als guanyadors, es varen desenvolupar un programa d'activitats cultural ampli que tenia com a eix central el cicle de conferències Les estrelles del saber, una mirada apassionada a les grans creacions científiques, artístiques i literàries de la nostra intel·ligència.
El Centre d'Estudis de Ribera d'Ebre, el CERE, ha publicat les bases de la 14a convocatòria de beques per promoure la recerca cultural i científica de la comarca. El centre considera dins un màxim de 10 beques i projectes de treball que tinguin com a objectiu la referència de la Ribera d'Ebre. En celebrar-se el 2008, el 25è aniversari del CERE, en la present convocatòria és considerat d'especial interès projectes de treball del tema del qual siguin centrats en aspectes relacionats amb la trajectòria de l'entitat. El termini de presentació de sol·licituds per això acaba el dia 28 de febrer de l'any 2007.
Com obrir una llibreria? La llibreria tradicional està en crisi. No obstant això, encara queden enamorats del llibre, valents i emprenedors decidits a obrir noves llibreries o a reconvertir les ja existents. Per a tots ells, hi ha un espai web obert i participatiu que tracta de suggerir idees i donar resposta a interrogants sobre el present i el futur de la feina del llibreter i, en general, del sector del llibre.
Enguany, el Premi Boixareu Ginesta, el millor llibreter de l'any, ha anat a mans de la Central. El guardó es va lliurar com és tradicional durant el LIBER, la Fira Internacional del Món del Llibre, que s'ha celebrat a Madrid. Aquesta distinció merescuda no fa sinó augmentar el prestigi d'un espai cultural que és referència obligada per als amants dels llibres. I si voleu saber la seva web, és a www.lacentral.com.
Comunicació amb els clients. Un dels trets característics de les llibreries LAIE és la seva capacitat per adaptar-se als nous temps, com ara incorporant serveis de cafeteria i restaurant als locals. Ara, a més, han obert un blog per comunicar-se amb els clients. Allà ens fa partícips dels seus activitats i el dia a dia de l'ofici del llibreter.
Cada 4 anys, la Federació d'Escola Valenciana celebra un congrés per reflexionar sobre l'estat de l'educació i plantejar nous reptes davant dels problemes que sorgeixen en l'àmbit d'ensenyament. Entre el dia 5 i el dia 8 de desembre, la Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica acollirà el 4th Congrés amb el tema genèric Societat Sostenible. L'objectiu d'aquesta iniciativa és analitzar i exposar la realitat mediambiental valenciana i buscar alternatives menys agressives per a la natura i el territori, per a cultura i els centres educatius.
Biblioteca virtual. La biblioteca virtual de l'Institut Joan Lluís Vives és un font inesgotable de sorpreses. La iniciativa, nascuda per aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa, ofereix a l'internauta des de tesis doctorals i facsímils fins a revistes, vídeos o imatges. Així podem veure Martí de Riquer parlant del tirant o llegint un manuscrit de Curial Ewelfa.
Bé, i ara agafeu paper i llapis, arriba el moment d'oferir-vos el recull de premis i concursos als quals podeu participar.
Comencem amb el primer. 19è Premi Santa Perpètua de Poesia. El convoca l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Moguda. I el resum de les bases és el següent. Aquest premi es convoca enguany en homenatge a Gabriel Ferrater. Poden optar-hi totes les persones que ho desitgin majors de 16 anys amb obres de poesia escrites en llengua catalana o castellana. L'extensió màxima és de 150 versos per obra i concursant. El termini de presentació és el 26 de novembre del 2006 i el veredicte es farà públic el 12 de gener del 2007. El premi és de 1.200 euros.
I ara el desè premi literari Maria Rosa Huguet. És un premi de narrativa que està adreçat especialment a la gent jove. Per tant, atenció, gent joves que comenceu el tema de l'escriptura, doncs és prou interessant això. Mireu, hi ha dues categories, de 14 a 16 anys és una categoria i la segona és de 17 a 22 anys. Es pot optar, com dèiem, doncs, el premi a aquestes narracions breus de tema lliure que siguin originals. L'extensió màxima d'aquests treballs literaris i creatius han de ser de 3 pàgines de mida d'una 4. S'han de presentar per quadriplicat, en fi, tot això que ja sabeu. I si voleu més informació, dirigiu-vos al premiliterari@gmail.com, que us donarà més informació. En tot cas, us diem també que el dia 24 de novembre s'acaba el termini i que la dotació econòmica són 150 euros per la categoria A, de 14 a 16 anys, i 450 per la categoria B, que són de 17 a 22 anys. Per tant, joves escriptors, animeu-vos a participar en aquest concurs.
Aquest premi també és de Santa Perpètua i és el Premi de Contes Breus. El convoca també l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Moguda i les bases són les següents. Aquest premi es convoca enguany en homenatge a Gabriel Ferrater, poden optar-hi totes les persones que ho desitgin majors de 16 anys en contes breus escrits en llengua catalana i castellana i l'extensió màxima serà 5 fòlics per obra. El termini de presentació és el 27 de novembre del 2006 i el veredicte es farà públic el 12 de gener del 2007. El premi és 1.200 euros.
I hi ha també un altre premi prou interessant. És el 12è Premi Enric Valor de novel·la en valencià, que convoca la Diputació d'Alacant. Per optar aquest premi doncs, ha de ser, evidentment, amb novel·les originals, inèdites, de tema lliure, i escrites en valencià, i per tant en català, i que no hagin estat premiades en altres concursos. L'extensió mínima són 150 fulls, de dinar a 4, i doncs, el termini de presentació s'acaba el dia 30 de novembre, és a dir, falten 20 dies pràcticament, i passat el segon 15 de gener se sabrà qui és el guanyador i s'emportarà 17.000 euros i a més l'edició de l'obra guanyadora.
El tercer certamen microrelat Jove Ciutat d'Elx el convoca l'Ajuntament d'Elx i les bases és que en aquest certamen poden participar els joves espanyols o estrangers amb residència legal a Espanya que amb data 1 de desembre del 2006 tinguin de 14 a 35 anys. Cada participant podrà presentar dues obres com a màxim. L'extensió és de 5 línies a un full. El termini de presentació és de l'1 de desembre del 2006 i la dotació és el primer premi 1.000 euros, el segon premi 400 euros i premi a millor microrelat en valencià a 700 euros.
I ara el 25è concurs literari de l'Ajuntament del Perelló, que també és un poble de per aquí a la vora, que cada any, pel mes de gener, doncs, celebren el seu concurs literari. Ara us presento el Premi de Prosa. És obert a totes aquelles persones que s'esperin literàriament en llengua catalana. Els treballs han de ser inèdits i de tema lliure. I no es tenen en compte que és que hagin rebut algun premi o similar. Cada autor podrà presentar un màxim d'una obra per modalitat. Hi ha una sèrie de modalitats, infantil, de P3 fins al 95, de júnior, d'alumnes de primer i segon cicle d'ESO, escriptors joves de 16 a 20 anys i escriptors adults a partir dels 21 anys. Les extensions per escriptors d'escriptors joves i adults és de 5 a 15 fulls, aproximadament. Heu presentar aquests treballs fins al dia, teniu temps fins al dia 12 de desembre, i això se dona lliurement dels premis, es fa durant la Festa Major de Sant Antoni el dia 20 de gener del 2007, al casal del Centre d'Esports. La dotació van des dels 130 euros per un tercer premi de categoria de joves fins als 480 de la categoria d'escriptors adults. O sigui que hi ha molta teca per tallar aquí.
Un altre premi és el 17è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. El convoca l'Ajuntament de Molins de Rei i les bases són les següents. En aquest premi només poden participar dones amb obres de narrativa inèdites del tema lliure. L'extensió és de 6 a 12 fulls, i el lliurament dels premis es farà el 8 de març del 2007, que és el Dia Internacional de la Dona. El fet de que només es presentin dones és perquè dona suport a l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. I la dotació a l'obra guanyadora serà de 1.000 euros, el segon premi 500 euros i el tercer premi 250 euros.
I continuant ja per acabar aquest recull, també fem cap al 25è concurs d'Idrèdi de l'Ajuntament de Perelló, però en aquest cas en el tema de poesia. En aquesta de categoria poesia hi ha els escriptors joves de 16 a 20 anys i els escriptors adults a partir dels 21 anys. L'extensió mínima són 15 poemes en un recull. Fins al dia 12 de desembre podeu presentar aquests treballs i ja sabeu, també durant la Festa Major de Sant Antoni, l'any 20 de gener, hi haurà els premis. Van des de 230 euros i diploma al primer premi d'escriptors joves fins als 480 euros i diploma també a la categoria d'escriptors adults. Per tant, ja ho sabeu, endavant.
Després d'aquest llistat de premis, què us sembla la recomanació d'una bona lectura?
Doncs això és el que farem ara, presentar-vos un llibre en profunditat.
Carta a un adolescent, de Vittorino Andreoli.
Estimat, és convenient que comencem dient-te que sóc vell, que formo part no sols de la categoria dels pares, sinó fins i tot dels avis. Un vell convençut que no s'ha d'acceptar la incomunicació entre generacions, entre pares i fills, que estan al costat per costat dins la mateixa casa. Amb aquestes paraules comença la carta de Vittorio Andreoli adreçat als adolescents amb la intenció de fer-los més entendre una etapa obligada que tothom ha de passar i que es caracteritza pels canvis. Una carta amb molt d'èxit, llegida ja per desenes de milers de destinataris a Itàlia i a l'estat espanyol. Vittorio Andreoli és un popular psiquiatre italià amb molta experiència en el món de la joventut i aprofita aquest bagatge per reflexionar i aportar el seu punt de vista sobre una etapa conflictiva i que de vegades sembla difícil de superar. Amb la voluntat de portar el seu grau d'arena, Andreoli intenta una comunicació directa amb el seu interlocutor i per això es decideix adreçar-li una carta personal amb tot el que això suposa, la possibilitat de personalitzar el tracte i d'emprar un llenguatge senzill i directe.
L'adolescència és un període de canvis que qui el protagonitza no sempre arriba a assumir i això provoca desorientació, incomprensió, ansietat i altres impressions que l'adolescent sent com traumàtiques i definitives, quan no són més que una altra etapa de la seva evolució cap a la maduresa. Andreoli analitza també els factors que condicionen el comportament tant dels pares, la por pel que els pugui passar als fills, com dels fills, l'enfrontament amb el món dels adults. També hi parla del cos, no tant de les transformacions que sofreix, com de la no acceptació d'aquests canvis per part del jove, de la figura de l'heroi, activitat que sovint va lligada a accions perilloses i inútils, de la necessitat de formar part d'un grup de gent de la mateixa edat i com aquest grup serà substituït per la relació de parella i d'altres qüestions que configuren el món dels adolescents.
Encara que el primer destinatari d'aquesta carta és l'adolescent, l'obra d'Andreoli també serveix perquè pares i educadors puguin entendre millor el comportament, les preocupacions i els interessos dels joves amb qui comparteixen tantes hores i que poden arribar a ser uns desconeguts. És per això que d'entrada s'hi aboca per superar la incomunicació entre generacions.
Arribats a mig programa, fem un altre tom i ens dirigim a l'aparador. Uns quants llibres aconsellables, si la nostra recomanació no us ha fet prou el pes.
I si us sembla, ja comencem amb el primer llibre d'aquesta recomanació. Es titula Tres tristos tretzes. Anna Vilaseca és la seva autora i l'editorial és Mediterrània. La Berta és una dona que viu convençuda, que viu al dia, convençuda que és l'única manera d'oblidar-se del passat, fins que la passió que li desperta Ramon, un home més jove que ell, que ella la farà trontollar. La novel·la és una història de fantasmes que omplen els passats dels personatges, amb diferents tons psicològics, i s'entrecauen per mirar de desvelar-ne el contingut.
Jo us parlaré d'un llibre del Pablo Tusset, En el nom del porc, de l'editorial Columna. El comissari principal, Pujol, a punt de jubilar-se, investiga la mort d'una dona degollada i esquarterada tal com es fa amb un escorxador. A la seva boca s'hi troba un paper que hi diu, en majúscules, En el nom del porc. Aquesta és la trama central d'aquella novel·la impactant que uneix el misteri, la profunditat psicològica i la ironia.
El següent llibre, este és en castellà, es titula Una mujer en Birkenau, la Severina Smalgleska, és la seva autora, i Alba Editorial és qui l'ha publicat. Smolenska va dedicar els 6 mesos posterior a la seva fuga del camp de concentració a escriure aquesta obra, que tot i la rellevància històrica i la immediatesa documental de tot el que s'explica, no deixa de ser una novel·la escrita des d'una diversitat de registres que volen recrear una experiència col·lectiva, filla de l'horror de l'Holocaust.
Doncs el tercer llibre és de l'Elisa Sí, Flor de neu i Ballant secret, i El ventall secret. És de l'editorial Edicions 62. La Xina, segle XIX. Les noies eren tancades i sotmeses a envenenaments dels peus per garantir un matrimoni profitós. Recloses i totalment aïllades, ningú esperava d'elles que pensessin o tinguessin emocions. En un districte de la província de Hunan, les dones van desenvolupar el seu propi codi secret per comunicar-se.
El segon llibre es titula Todo bajo el cielo i la Matilda Sensi és la seva autora i que Planeta ha publicat. El que en un principi sembla un viatge a la recerca de tresors es converteix en un recorregut iniciàtic i transformador, sobretot per la narradora i protagonista de l'obra. Elvira, una pintora espanyola que viu a París, hipocondríaca i bleda, que trobarà a la Xina dels anys 20 una força interior que mai hauria dit que tenia i el primer emperador l'espera.
Doncs ara aquest llibre parla d'un tema molt actual, els rovellons. Puc sembrar rovellons al meu jardí? És de l'autor Enric Gràcia i és de l'editorial La Magrana. Sabíeu que és possible sembrar bolets? Que als boscos de Catalunya poden trobar-s'hi uns 7 tipus diferents de rovelló? El micòleg del programa Tele3 Caçadors de Bolets respon a aquestes i moltes altres preguntes en aquest llibre.
I ara canviem molt de terç i anem a la nit de 6 d'octubre a Barcelona. És un llibre d'història, per tant, Joan Costa i Modest Sabater són els periodistes que l'han publicat. Coixetani també és l'editorial. Com deia, els periodistes Joan Costa i Modest Sabater van publicar l'any 35 el reportatge La nit del 6 d'octubre a Barcelona i el 1936 la segona part, La veritat del 6 d'octubre. Albert Balcells ha editat aquests dos volums dins la col·lecció Memòria del segle XX i si en el primer els fets se centren a Barcelona, en el segon llegim reaccions en moltes altres poblacions catalanes.
El darrer llibre, Paraules sota el mar, de Ferran Rodríguez de Bes. L'editorial és Angle Editorial. 3 personatges d'una mateixa saga familiar lluiten per alliberar-se de l'ombra d'un passat que sembla projectar-se de generació en generació. En la força de la imaginació i de la sensibilitat intenten trencar les cadenes heretades. Paraules sota el mar ens remet a aquells secrets de família tan protegits que mai es poden desvetllar, que amaguen veritats doloroses. Com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre programa.
I com cada setmana que tenim el programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Tenim 2 llistes, una de ficció i l'altra de no ficció.
I si us sembla, començarem per la llista dels llibres de no ficció.
En el número 7, Caçadors de bolets, La guia. Varios autors, La Magrana.
En el número 6 tenim El cas de Di Stefano. El Xavier Luque i el Jordi Finestre són els que l'han escrit i Edicions 62 és qui l'ha publicat.
Un altre món, d'Arcadi Oliveres, i és de l'editorial Angle Editorial.
En el lloc número 4, Avui patirem, el Joan Maria Pou, és qui és el seu autor i l'Ara Llibres és l'editorial que ha publicat.
En el tercer lloc, Caçadors de bolets, La cuina. Varios autors, La Magrana.
En el lloc número 2 d'aquesta llista tenim Les veritats de l'Estatut, encara. El Josep Sánchez Llibre ha escrit aquest llibre i l'Esfera dels llibres és l'editorial que ha publicat aquest llibre.
I en el número 1, Lluís Companys, La veritat no necessita, d'Enric Vila, i l'Esfera dels llibres és l'editorial.
I ara passem, si us sembla, a les llistes de llibres de ficció. I tenim que en el lloc número 7, En el nom del porc, que és un llibre que avui hem tingut a l'aparador, a Pablo Tuset és el seu autor i columna l'editorial que l'ha publicat.
En el número 6, Bogeries de Brooklyn, del Paul Auster i l'editorial Edició 62.
En lloc número 5, i suposo que pujant perquè doncs, és un autor sempre d'èxit, el Paulo Coelho, La bruixa de Portobello és el títol d'aquest llibre i però l'editorial que l'ha publicat.
En el número 4, un llibre que us vam recomanar en el darrer programa, i és Judici final de Ferran Torrent, l'editorial Columna.
Un llibre que està en la llista de fa 35 setmanes, per tant és un llibre absolutament d'èxit. Es titula L'església del mar i l'Alfonso Falcón és el seu autor i Plaza Janer és l'editorial que va publicar aquest llibre per Sant Jordi. I encara té èxit i encara està en aquesta llista.
I en el número 2, El cervell de Kennedy, de l'autor Henning Mankell i l'editorial Tusquets.
I en el lloc número 1 d'aquesta llista de ficció tenim un llibre, un llibret que se passa molt bé. També vam recomanar aquí, si no recordo malament, el mes passat, si diu Si menges una llimona sense fer ganyotes, el seu autor és el Sergi Pàmies i Quaderns Cremes, l'editorial que ha publicat aquest llibre.
I abans d'acabar, us volem dir unes quantes dites i suggeriments.
Poden ser refrescants, punyents, per a pensar, per a riure o plorar.
Comencem la primera. És de l'Alice Canetti i diu així. Els dies no comptats són la felicitat de la vida i els anys comptats la seva raó.
El major plaer de la vida consisteix a dur a terme allò que tot el món diu que no pots fer. Aquesta és una dita que del Walter Bagehot.
La següent és del Màrius Serra i diu així. Crear no sempre posar, també és treure. No només construir castells en l'aire, sinó també descobrir palaus en el subsol.
I ara una dita d'un suposo que deu ser un editor, Lance Rowold, és un editor que suposo perquè diu editar un llibre és una tasca gairebé més enfollida que escriure-la.
I l'última, del Woody Allen. No conec la clau de l'èxit, però sé que la clau del fracàs és tractar de complaure tothom.
Doncs això és... aquestes dites, i diguem-ne, per a la reflexió.
Fins aquí el programa de Trasbarrat.
Tancam aquesta finestra literari, però continuem tenint la finestra oberta.
Per continuar, com sempre, amb l'esperit de servir els nostres oients.
Ens tornarem a retrobar el mes que ve amb més coses que us anirem preparant per tal que els gaudiu en el proper programa.
Esperem que us hagi agradat l'espai d'avui i ja sabeu que si ens voleu ajudar a fer el programa...
Admetem suggeriments, aportacions de lectures per recomanar i altres coses que ens vulgueu dir.
I tot allò que vulgueu per a fer millor aquest programa ens ho podeu enviar a través de l'adreça electrònica o el telèfon que us hem donat abans.
I que ara us repetim per si no heu pogut agafar-les abans. El correu electrònic és tb@radiofalset.net i el telèfon 977-83-11-35.
Demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, ens podeu tornar a sentir amb la repetició d'aquest espai i el de la finestra.
I ja sabeu, aquest programa el prepara, el comenta i el relata la Montse Mateos.
I l'Agustí Massip.
Avui hem tingut el control tècnic, la inestimable ajuda de l'Albert Pedrol, sense el qual això tampoc farà possible.
Gràcies per la vostra atenció i fins al mes que ve.
Ja sabeu, us hi esperem i si no ens escolteu, doncs segurament que us trobarem molt a faltar.
Gràcies a tots i adeu-siau.
Adeu-siau.